Radio Estel.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La situación de la economía española es muchísimo mejor de lo que vemos en foros internacionales y incluso en algunos foros propios de nuestro propio país.
Bona tarda. Les declaracions de César Alierta, president de Telefònica i també president del Consell Empresarial per a la Competitivitat, obren les portes a una nova etapa més optimista i enèrgica. Així ho han considerat també des de Nissan. L'empresa va anunciar ahir la propera producció de la versió elèctrica de la furgoneta NV200, pla que oferirà 700 nous llocs de treball. Aquest és un canvi d'actitud que, a més, sembla que pugui començar a tenir cabuda a la nova Europa de François Hollande i que té com a clau el creixement. Malgrat el xoc frontal amb els plantejaments d'Angela Merkel, que segueixen fixats en les restriccions com a estratègia principal i que suposen per complet els eurobons, les veus que advoquen per una actitud d'inversió i avenç comencen a ser més i, sobretot, sonen amb més seguretat. Caldrà, doncs, arribar a un acord que pensi i que cregui en els interessos d'Europa més enllà dels propis de cada país, perquè només així podrem tranquil·litzar també els mercats que avui baixaven en picat i rebotaven en una sessió boja de desconfiança. Mentrestant, segons dades de Comissions Obreres, a Catalunya ja hi ha més de 103.000 llars que no tenen cap ingrés. Aquestes seran algunes de les notícies que comentarem amb els nostres contertulians d'avui. Però abans, a l'entrevista de fons, parlarem avui sobre un tema que ens toca a tots i més en aquestes dates, els impostos. Són equitatius? L'equitat en el sistema impositiu, imposició directa versus indirecta, el SICAP i les amnisties fiscals. Avui les comentarem amb Josep Maria Duran, professor d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. I com cada setmana, avui l'editorial de les mans d'Eduard Arruga, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Hi ha un ample consens en què els serveis públics generals que rebem els ciutadans i ciutadanes d'un estat per part de l'administració pública s'han de pagar d'alguna manera per part d'aquests ciutadans i aquestes ciutadanes. I això es fa mitjançant els impostos, que són una classe de tributs regits pel dret públic i que suposen unes obligacions, generalment dineràries. Però les discrepàncies sorgeixen respecte a qui ha de pagar i a com s'han de pagar aquests impostos. I així apareix la divisió entre impostos directes i impostos indirectes. I la distinció és important. Els impostos directes graven directament les fonts de riquesa, la propietat o la renda. Són l'IRPF, l'impost sobre el patrimoni, l'impost de successions, l'IBI, la contribució rústica i altres. Els impostos indirectes, com l'impost sobre el valor afegit, IVA, l'impost sobre l'alcohol o sobre el tabac o les taxes duaneres, graven el consum i són pagats pel fet de realitzar un acte concret, normalment de compra o venda, i amb independència de la renda de la persona que el realitza. Aleshores es plantegen diverses preguntes. És just i ètic aquest sistema? Per què hi ha bonificacions fiscals? Són correctes les amnisties fiscals? No és gens fàcil contestar-les. En tot cas, per fer-ho, el primer criteri a considerar és el de la solidaritat. Cal contribuir a les necessitats comunes en funció de les capacitats de cadascú. Això porta a que el sistema impositiu ha d'aspirar a ser equilibrat, o sigui, que el repartiment de la càrrega impositiva sigui justa. Un tema controvertit actualment és el de les amnisties fiscals, que el govern de l'Estat està tramitant en aquests moments. Una amnistia fiscal consisteix en perdonar per part dels governs les sancions que correspondrien a aquelles persones o societats que en el seu moment no van declarar ni pagar els impostos que els hi correspondrien. Les amnisties es concedeixen sota la condició del pagament d'unes quantitats bastant inferiors a les que haurien d'haver liquidat en el seu moment. Aquestes mides les decreten els governs, excepcionalment quan tenen molta necessitat urgent de tresoreria o de recuperació de capitals que estan ocults a l'estranger. És una mesura que acostuma a irritar el contribuent comú, que ha pagat els seus impostos habituals, en els períodes establerts i no s'ha desviat o amagat fons. Lògicament, aquest contribuent normal se sent ofès perquè els defraudadors se'ls doni un tracte molt favorable. El segon criteri a l'hora d'aplicar els impostos seria el de l'adequada utilització dels recursos obtinguts. Recordem el que ens diu la Constitució Pastoral del Concili Vaticà II, Gaudium et Spes. La igual dignitat de les persones exigeix que s'arribi a una situació de vida més humana i més justa. Doncs les excessives desigualtats econòmiques i socials entre els membres o els pobles d'una única família humana resulten escandaloses i oposades a la justícia social, a l'equitat, a la dignitat de la persona humana i també a la pau social i internacional. És evident que els impostos, amb la seva justa obtenció i la seva ètica utilització, constitueixen un valuós instrument al servei d'aquest objectiu d'una societat de vida més humana i més justa. Eduard Arruga i Valeri, vicepresident i director de l'àrea d'Economia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Tenim amb nosaltres Josep Maria Duran, professor d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tema dels impostos és un tema delicat, que a més tenim sobre la taula en aquests moments per al tema del pacte fiscal, temes diversos, i per la renta, a més, que tots estem obligats doncs, a pagar o com a mínim a equilibrar. Quan vostè, com a professor d'Hisenda Pública, es posa davant dels seus alumnes, no?, i els hi planteja els impostos són necessaris, com ho veuen els seus alumnes?
Home,
que són el futur, són els que pagaran els impostos que ens permetran...
Jo crec que com a la majoria encara no els hi toca pagar els impostos, o quan els hi toca o quan paguen no es donen compte que aquest és un problema que tenim els ciutadans, que paguem moltes vegades sense ser conscients de que estem pagant. Llavors ho veuen diferent. Jo crec que el dia que un es comença a tocar la butxaca i a ser conscient de que està pagant un impost, llavors s'ho comença a valorar i a veure d'una manera pues, segurament... Bé, més adulta, no?, en aquest sentit. Jo crec que els impostos és un tema delicat, és un tema sensible. No ens podem centrar únicament en l'anàlisi dels impostos sense tenir en compte el paper més ampli del sector públic, perquè els impostos en si mateixos no són un fi, és un mitjà, no?, que és per finançar despesa pública. I, per tant, estem davant d'un tema complex.
Clar, perquè en una edat mitja, per exemple, també hi havia una recaptació d'impostos, però aquests impostos eren per al rei o per qui fos que els recaptés, no eren per buscar una millora pública.
No, i a més no tothom pagava, no? Ara es tracta de que tothom pagui, perquè això ho diu la Constitució, tots s'han de contribuir d'acord amb uns criteris, que és difícil posar-se d'acord sobre quins han de ser, i després, òbviament, la finalitat amb un estat social, democràtic, modern, hi ha un estat de benestar, no? I juga un paper molt important aquesta finalitat de la despesa pública.
En altres països es té més consciència de la finalitat positiva d'aquests impostos, i quan en una campanya un candidat planteja una baixada d'impostos, fins i tot es posen les mans al cap, no? En països nòrdics, potser. En canvi, aquí tothom està esperant que algú digui que baixaran impostos.
Jo crec que és que els impostos va molt associat al fet de ser una societat democràtica, no? Uns impostos també existeixen en dictadures, però la voluntat de pagar impostos, la consciència de ser ciutadà i de voler pagar, va molt relacionada amb una consciència democràtica. Clar, Espanya és una democràcia tampoc des de fa tant, i en aquest sentit sí que em sembla que tenim una falta de consciència fiscal, però potser derivada també d'aquesta falta de consciència democràtica que altres països, com per exemple els nòrdics, tenen.
Senyor Josep Maria Duran, vostè parlava de la consciència a l'hora de pagar aquests impostos. Probablement els impostos directes doncs els tenim més clars, que els paguem, no? I els indirectes doncs ni tan sols ens adonem.
Això és un problema de com estan configurats aquests impostos. És cert que els impostos directes són més perceptibles, però jo diria que no tots estan sent tan perceptibles. Per exemple, el més important, l'impost sobre la renda, la majoria de ciutadans el paguen via les retencions que se'ls hi practiquen al seu sou. Per tant, ja no compten amb aquells diners. I, per tant, un impost que en teoria és molt perceptible, que tradicionalment s'ha considerat com el màxim exponent, no?, del que seria la justícia en l'àmbit de la fiscalitat i sobre el qual la gent es pronuncia molt, després, a la pràctica, jo tinc dubtes de que aquest paper de ser un impost tan perceptible es mantingui. Eh? I hi ha molts ciutadans doncs, que l'impost a la renda el valoren com una paga extra que reben el mes de maig o juny, si és llavors quan els hi retornen. I diuen, no, em surt a retornar. Per què? Perquè miren l'última casella, no? Que és la de la quota diferencial, però potser hauríem de mirar una que està més amunt, que és la que diu tot el que has pagat durant tot l'any, que és la de la quota líquida. Jo crec que en aquest sentit es podrien introduir millores, potser purament estètiques, però perquè el ciutadà fos conscient de que quan està pagant, que no és la diferenciar aquesta última quota, sinó la líquida, que és la que et diu tot el que has pagat durant l'any, encara que potser no t'has adonat perquè ja t'ho han retingut. No? Jo crec que seria bo en aquest sentit introduir aquesta millora, que seria una qüestió de pura estètica, però que és important, és rellevant, perquè si paguem alguna cosa i no ho sabem, no ho valorem, llavors.
I si no ho valorem, no ho exigim.
De la mateixa manera, correcte. I en aquest sentit, ja que parlo de la perceptibilitat, crec que també seria bo que quedés recollit, no? Que ara mateix la meitat de l'impost, o més de la meitat, ja depèn de cada comunitat autònoma, va dirigida a les arques autonòmiques i no la fixa l'Estat. Ho dic perquè això és un altre problema que tenim. Hi ha enquestes a Espanya, en 2010, només un 14,5% dels ciutadans coneixen que l'impost sobre la renda està compartit entre l'Estat i les comunitats autònomes. És a dir, no saben a qui paguen i no saben quan paguen. I això no deixa de ser un problema.
I la part que recullen les comunitats autònomes, autonòmiques, és per la seva pròpia gestió? O han de retornar alguna part?
No, diguéssim, l'impost el gestiona l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, però la el que són les quotes autonòmiques van directament o van finalment al fons de les comunitats autònomes. Dic finalment perquè diguéssim que el sistema de finançament no funciona com un pagament automàtic, sinó hi ha uns avançaments i després, quan ja al cap d'un temps es pot liquidar, es coneixen les dades definitives, hi ha uns ajustaments que en algun cas són positius o negatius i llavors tenim polèmiques, no?
El que ara tenim sobre la taula i el que persegueix amb constància el president Mas és el pacte fiscal. Aquest és un tema que, bé, que sembla que hagi de ser la sortida no només a la situació, sinó a una sensació general d'injustícia. Vostè, des de la part més tècnica de com es desenvoluparia aquest tema i la probabilitat doncs, que això repercutiria en tenir una hisenda pública pròpia, no? Que recaptés molts impostos que ara recapta el govern estatal espanyol, com ho veu?
Bé, jo crec en primer lloc hem de saber què es vol dir en pacte fiscal. Jo la veritat que no ho sé, perquè pacte fiscal poden ser moltes coses. Un pacte fiscal interpretat des de la perspectiva del que serien els sistemes forals, el CUPU del País Basc o el concert de Navarra, això és una possibilitat extrema. Un pacte fiscal pot ser un acord que permeti doncs, disposar de més recursos. És a dir, que dins del que aquesta paraula màgica o dues paraules màgiques que ara tothom diu i que sembla que s'han convertit en dogmes de fe a Catalunya, pacte fiscal, doncs hauríem de saber què hi ha darrere d'això.
De fet, pacte fiscal pot incloure com l'Estatut, no? Nosaltres es demana una cosa i després es pot rebaixar. És un acord.
Jo crec que sí que és rellevant, en aquest sentit, una reclamació que es fa des de Catalunya que és de voler disposar de més recursos per poder fer més coses. A veure, aquest és un problema que passa a Catalunya i passa a altres comunitats autònomes. És el meu punt de vista, el sistema de finançament autonòmic d'Espanya, els comunitats de règim comú, doncs presenta uns problemes. És fruit d'acords polítics que s'han anat succeint al llarg del temps i el que sí que veiem és que els resultats donen lloc a situacions un tant atípiques. No? És un sistema, en general, podríem dir, bastant redistributiu entre territoris i potser podríem dir que massa redistributiu i acaba perjudicant aquells territoris que som en general més rics, com Catalunya, però només Catalunya, la pròpia comunitat autònoma de Madrid o Balears fins i tot està pitjor que Catalunya. Per tant, en aquest sentit jo crec que hi ha arguments per poder defensar un sistema més just que no s'oblidi de l'equitat entre territoris, però que tampoc perjudiqui aquells territoris més rics. Però això no significa que la solució sigui un sistema en la línia del foral. Això no té per què ser així. Això és qüestió de com calculem unes subvencions que es diuen d'anivellament que permeten als comunitats més pobres a disposar de recursos per poder fer coses similars a les més riques. Potser el problema ara és que és que no estan prou ben calculades i al final algunes disposen de més recursos que fins i tot les riques. I dic algunes perquè és que hi ha distorsions entre mig fruit d'aquests pactes polítics i acords de cada moment i que realment pues, posen de manifest la necessitat de reformar aquest sistema.
En algun moment s'ha al·legat que seria interessant que directament el contribuent pagués a la hisenda catalana. Tot i així hi ha una llei que diu que s'ha de pagar en a la estatal de Madrid. Com es pot arreglar?
A veure, la llei, jo entenc que s'ha de complir. Cadascú pot desitjar el que desitgi, però la llei s'ha de complir perquè, si no, em sembla que perdem una mica el nord. No? Respecte d'això, jo torno a dir, i parlo des d'una perspectiva tècnica, eh? I aquí al final la decisió és política, no és tècnica. Jo el sistema foral, com a tècnic, no el valoro positivament. No, crec que és un sistema doncs, que té uns problemes o uns defectes importants i que no lliga massa bé amb la realitat econòmica del segle XXI. Ara bé, el que sí que és cert que com el resultat del sistema foral és molt més favorable que per les més comunitats autònomes, diguéssim, les riques diuen, jo vull això. O Catalunya diu, jo vull el mateix que el sistema foral.
És a dir, que podríem tenir un plantejament millor que el sistema foral?
No, a veure, el sistema foral té uns resultats fruit que hi ha una llei que diu com s'ha de calcular el cupo, que és el que porta el País Basc, el Fons Comú, i Navarra. Aquesta llei es pot canviar. Si comparem els resultats del sistema foral amb els resultats del sistema comú, realment hi ha unes discrepàncies, i jo diria fins i tot discriminacions. No és just que dues comunitats autònomes que són riques no col·laborin de la mateixa manera en la solidaritat comuna que altres. Això és el que fa que estiguin amb uns resultats molt per sobre del que seria raonable. Es tractaria, i es podria, i en propostes tècniques, d'incorporar aquestes comunitats forals en el que és el sistema comú de finançament i fer-les solidàries, de tal manera que el seu resultat no fos tan favorable, i després torno a dir, també canviant el sistema que afecta les altres, el sistema comú, i que aquestes no sortissin tan perjudicades com surten en alguns casos en l'actualitat. The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there. Senyor Josep Maria Duran, professor d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, si retornem una mica al concepte del que són els impostos i els impostos que tenim actualment o les legislacions que els regulen, vostè creu que és un sistema just?
Clar, és complicat això, perquè cadascú té el seu criteri de justícia, no? A veure, el sistema fiscal és just? Clar, si només tinguéssim present l'objectiu de la justícia, podríem dir que segurament el sistema fiscal no és just. És a dir, hi ha instruments que permeten doncs, que algunes persones o entitats amb més recursos doncs, paguin menys. El problema que tenim és que no podem ser maximalistes, no podem dir que l'únic objectiu de la fiscalitat és l'equitat, perquè si anem per aquesta banda perdrem el nord. Per què? Perquè juntament amb l'equitat hi ha altres objectius com és el de l'eficiència, quines distorsions ocasiona el sistema fiscal. La realitat és la que és, el món és global, el capital és mòbil. Pot agradar o no pot agradar, però la realitat és aquesta. Ens centrem únicament en l'equitat i perdem aquest objectiu? Jo crec que el resultat final segurament seria més injust encara. Després hi ha el tema doncs, de la suficiència, que generi prou recursos per finançar la despesa, que això és un altre tema, quina despesa pública volem tenir, fins on ha d'arribar el sector públic a fer què? Ha de tenir televisions, ha de tenir ràdios, ha de tenir educació, ha de tenir universitats. En molts temes les opinions són divergents, no? Per tant, és just o no és just? És realment complicat, perquè el resultat ha de ser un equilibri d'objectius. I en ocasions primen més uns, segons la situació econòmica, la conjuntura política, i en altres primen altres objectius. A finals dels anys 70, 80, a principis dels 80, molts països desenvolupats tenien tipus marginals a l'IRPF superiors al 70%. El Regne Unit, a final dels anys 70, tenia un tipus marginal màxim del 83, amb un recàrrec per unes rendes del capital del 15. És a dir, que en alguns casos, algunes rendes patien un tipus marginal del 98%. És just això? No és just? Clar, això és molt progressiu, està clar. Des del meu punt de vista, jo diria que ara jo no ho veuria com just. Però al marge de la justícia és, si suposem que tenim aquests tipus, podem pensar que la gent que té aquests ingressos no reaccionarà davant aquests tipus marginals? És a dir, no buscaran estructures que permetin eludir aquests nivells d'imposició? Jo crec que és obvi que això passarà. Ha passat amb un... anteriorment, i a la mesura en què les economies són més obertes, doncs hi ha més possibilitats d'organitzar-se el patrimoni de cadascú i l'obtenció de rendes, i per tant de tributar menys. I també podríem dir que això és una opció fins a certa mesura legítima de les persones, no? Conseqüència, jo crec que es tracta d'arribar a un equilibri, que amb això és complicat perquè cadascú posaria el nivell allà on cregués, un equilibri entre aquests objectius. Una progressivitat raonable, uns impostos eficients en el sentit que permetés una recaptació raonable i després una despesa pública doncs que fos més eficient i on, crec jo, l'objectiu de la redistribució podria tenir un paper més destacat. És a dir, en el món actual, recaptar impostos és complicat. O almenys, si pensem en recaptar impostos i gravar aquelles rendes de persones o entitats amb més recursos. Per què? Perquè el capital és mòbil. En conseqüència, una alternativa pragmàtica que jo crec que val la pena tenir en compte és, intentem gravar-los de la manera més eficient possible, potser renunciant a tipus molt elevats, però almenys gravant-los d'alguna manera, i després ja obtinguem prou recursos perquè, per la banda de la despesa, els sapiguem utilitzar per fer una despesa, si l'objectiu ha de ser redistributiu, més redistributiva.
És a dir, vostè apostaria més per la inversió o la justícia social des del punt de vista de la protecció pública en la despesa que no en la imposició.
La imposició pot tenir un paper redistributiu i l'IRPF el té. El que sí que dic és que no podem anar a postures extremes que últimament se senten, perquè jo crec que a la pràctica el resultat que obtindran serà bastant deficient des del punt de vista de l'equitat. Conseqüències, siguem pragmàtics, intentem recaptar de la manera més justa possible, però tenint en compte la realitat quina és, i és molt tossuda perquè s'acaba imposant, i després, si hi ha una preocupació per les qüestions socials, que sigui des de la banda de la despesa, que segurament és bastant més eficient aconseguir-ho.
Clar, això que vostè planteja és molt pragmàtic, però probablement fa arrissar els cabells a més d'un, més que res perquè diu, el capital és mòbil, doncs potser alguns, no?, diuen els paraïsos fiscals potser s'haurien d'eliminar.
Però és just eliminar els paraïsos fiscals? Els hi podem preguntar a les persones que viuen allà, seria just? Ho podem fer? Bé, és cert que des de nivells internacionals l'OCDE està fent una lluita important contra els paraïsos fiscals, o almenys per la competència deslleial, danyina, li diuen, no? Que fan als països desenvolupats. Però és un tema sumament complex i que, per ser efectiu, requereix la col·laboració de molts països. Jo no estic dient de no gravar, compte. Jo no estic dient de no gravar. Jo el que estic dient és que hem de ser conscients que el capital és mòbil, que les persones amb més recursos disposen de més mitjans. I poso algun exemple perquè la gent ho entengui, no? Sents, ara la campanya electoral francesa, no? El president proposava, no?, un tipus marginal del 70%. Caldrà veure si finalment s'aplica, i podria ser que sí. Però, clar, pensem, una persona amb rendes elevades, un empresari, persona física, fàcilment a França, igual que a Espanya, què podria fer? Crees una societat i mentre l'activitat l'organitzes en l'àmbit de la societat no pagaràs l'IRPF. Pagaràs l'impost sobre societats, que no podrà tenir aquests tipus perquè, em sembla que seria allunyar-nos bastant de la realitat pensar que l'impost de societats pot tenir aquests tipus, no? Quan estem parlant de tipus mitjans de l'impost sobre societats a l'OCDE al voltant del 25%. Per tant, què vull dir amb això? El que vull dir és que compta amb aquestes postures, perquè potser estableixen un tipus del 70% i es recauen sobre 4 persones, que són aquells treballadors d'un cert èxit, d'una empresa, que no ja tenen manera d'eludir l'impost, però després, sobre aquells hipotètics grans fortunes que volem gravar, que tenim davant del cap, no?, i que són aquells a qui els volem que paguin més, al final no pagaran més. És a dir,
hem de centrar més en l'objectiu, en el que repercutirà.
Hem de ser conscients de la realitat. Poso un altre exemple referit a Espanya i un tema que surt de manera recurrent i a la introducció sortia, el tema de les ICAPs, que entenc que no agradi. Les ICAPs no és més que una modalitat d'estalvi, com en els fons d'inversió, que permet, mentre els diners estiguin en l'àmbit de les ICAP, es tributi a l'1%. A la pràctica...
Introdueixo una mica el que és la SICAP. per als nostres oients.
Sí, és, bueno, és una modalitat d'estalvi, realment. Una modalitat de, és un tipus de societat que ha de tenir un capital mínim, diria que de 2.400.000 euros, i un mínim d'accionistes, 100. I que es dedica, té com a finalitat gestionar accions o participacions d'altres entitats, diguéssim. No? Llavors, a la pràctica, què està succeint? Les grans fortunes organitzen el seu patrimoni a través de SICAPs.
I han de pagar menys.
Llavors, mentre els ingressos, els beneficis dels SICAPs no surtin de l'àmbit de la SICAP, paguen l'1%. Però, de fet, és el mateix com si una persona té una participació en un fons d'inversió que gestioni una entitat financera. No? Pagarà l'1%, el dia que ho vulgui recuperar, anirà a l'impost sobre la renda. Doncs la SICAP seria el mateix. Aquest tema surt de manera reiterada. Al País Basc passava el mateix i fa 2 anys van decidir que les ICAPs havien de tributar el tipus general de l'impost sobre societats. Han desaparegut les ICAPs del País Basc. Han desaparegut.
Però llavors potser era correcte. Bueno, perquè si s'estan utilitzant per eludir impostos...
Bueno, però han desaparegut, vull dir que han desaparegut del País Basc, eh? És a dir, que estan a la resta d'Espanya...
Que segueixen existent,
sí,
però no
al
País
Basc. Sí, fins i tot caixes d'estalvis vinculades a sectors nacionalistes les han constituïdes en territori comú, diguéssim, o es poden haver anat a Luxemburg o a Irlanda. Vull dir, i, és a dir, que torno al que comentava abans, no? La realitat és tossuda. Pot agradar? Entenc que no agradi. Però el que és cert és que veiem quin és el resultat.
Millor un 1% que res.
Clar, és que al final el resultat, des de la perspectiva del País Basc, és que no tenen cap. I ni 1% ni 0%.
Senyor Josep Maria Duran, se'ns acaba una mica el temps i voldria preguntar-li 2 preguntes últimes. No? Un és el tema de l'amnistia fiscal, que m'imagino que, per al que comenta, probablement està d'acord amb l'estratègia del govern.
A veure, l'amnistia fiscal...
Per intentar... Clar, doncs,
és una solució extrema per un cas extrem. Estem en un cas extrem. És molt opinable, eh? És molt opinable. Home, sí que és cert que dius, ara, en la conjuntura actual, les finances públiques doncs, una mica descontrolades, compromisos d'arribar, no?, a una consolidació pressupostària, és a dir, de baixar el dèficit, de baixar el deute, restriccions monetàries, no hi ha diners. Serà una manera d'aconseguir diners? Jo entenc que no agradi. Jo entenc que no agradi. Caldrà veure quin resultat tindrà, eh? Perquè hi ha molta lletra petita que encara no se sap i caldrà veure. Jo entenc que no agradi, però sí que penso que en la situació actual poden haver-hi certs arguments d'excepcionalitat. Crec que poden haver-hi certs arguments d'excepcionalitat. Encara que entenc que no agradi i realment per aquell que ha pagat cada any els seus impostos no deixa ser doncs, una algo que es percep com injust.
L'altre tema és el tema que s'ha aprovat avui sobre l'impost sobre les transaccions financeres. Bé, el capital és mòbil, però com a mínim estarà gravat. Quan es fan les transaccions?
Bueno, caldrà veure què és el que s'acaba aprovant, no? Perquè al final seran els països, entenc, els que hauran d'aprovar i no conec els detalls de l'acord que s'hi ha arribat. D'això se'n parla des de fa molts anys. I jo sóc bastant escèptic sobre el resultat d'aquesta tipologia d'impostos. No dic que estigui en contra, però som bastant escèptics.
Per la pragmàtica.
Sí, perquè estem davant un capital que és sumament mòbil, que opera des de molts llocs, i perquè llavors això pugui ser vàlid, s'ha d'aplicar en tots aquests llocs. Perquè si ho apliques en un territori o en diversos territoris, però hi ha d'altres que no...
Fins i tot en tota Europa se n'anirà als Estats Units o a Xina...
O a Singapur o a llocs des d'on es pot intervenir. Jo en aquest sentit no dic de no gravar compte, però jo sí que plantejo una alternativa. Em crida l'atenció que els polítics se centrin en el tema de les transaccions financeres quan l'IVA, que és un impost que existeix, no grava el consum dels serveis financers. No el grava per raons socials, compte, el grava per raons tècniques, però hi ha propostes que diuen que hi hauria alguna manera alternativa de determinar el valor afegit als serveis financers. L'IVA funciona operació-operació. Com en els serveis financers, el valor de les operacions, en general, operació-operació, no hi ha un preu explícit, no es pot aplicar.
Però es podria aplicar a partir d'un límit de valor de l'operació.
Calculat d'una altra manera. Aquí tenim algun expert del sector financer, no? I després en podem parlar. És un tema molt complex, però hi ha algunes propostes, i jo crec em sorprèn que es vulgui crear un nou impost que gravi les transaccions financeres amb molts interrogants i compte, no m'estic pronunciant en contra, l'únic que em mostro és escèptic respecte als resultats. I en canvi, un que ja existeix, no li treu prou resultat, perquè estem deixant de gravar tots els serveis financers per raons tècniques. Veiem si aquestes raons tècniques avui en dia es poden superar i determinar el valor d'aquests serveis financers.
Aquesta serà una proposta que analitzarem juntament amb el tema de la gravació de les transaccions financeres en la nostra tertúlia. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Duran, professor d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, per haver-nos ajudat a desgranar una mica un tema tan rugós.
Doncs sí, sí que és rugós. Gràcies a vostè per haver-me convidat. Confio que s'hagi entès alguna cosa.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball.
Ja està tot gelat pels voltants de Tots Sants.
Aquesta setmana, Jordi Martí de Sons de la Mediterrània presentarà Xavi Baró i el seu últim disc, La màgica olivera. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Repetició del programa els dilluns a 12:45 de la matinada.
El canal pel rics a perpetuïtat.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook. Cada dissabte passada la mitjanit, De Matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la 1 del matí.
A Catalunya, una de cada 5 persones estem en risc de quedar fora de joc. El 27 de maig, Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. El dia 27, truca.
Doncs continuem a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica amb Blanca Aranyó. Rajoy no arrenca cap compromís dels socis europeus per una intervenció urgent del Banc Central Europeu.
Durant la cimera sobre el creixement, Mariano Rajoy ha demanat que el Banc Central Europeu compri bons de manera immediata perquè Espanya es pugui finançar a preus raonables, tot i que no ha trobat suport. També en aquesta cimera s'ha pogut viure la primera divergència entre Hollande i Merkel sobre els eurobons.
El Parlament Europeu aprova la creació de la taxa de transaccions financeres.
Els eurodiputats han donat suport a la introducció d'un impost sobre les transaccions financeres, però reformulant la proposta de la Comissió Europea per dificultar l'evasió i assegurar que l'impost s'aplica a un nombre més gran de transaccions i inversors.
El contracte d'emprenedors amb acomiadament lliure s'eliminarà quan l'atur baixi del 15%.
El pacte PP-CiU permet tirar endavant aquesta i altres esmenes, com que en cas d'ERO es pugui sol·licitar la mediació de l'administració o l'arbitratge en qualsevol moment del període de consultes. Avui també hem conegut noves dades que indiquen que els treballadors afectats per ERO creixen un 152% al primer trimestre, fins als 28.515 empleats. En total, els expedients de regulació d'ocupació de suspensió van augmentar un 1.287% a Catalunya.
El Partit Socialista de Catalunya i el PP fan pinya per forçar a Mas a acceptar un acord unitari pel pacte fiscal.
Pere Navarro i Alicia Sánchez Camacho s'han reunit al Parlament per acostar posicions. Els dos partits coincideixen en que l'acord ha de ser el màxim d'ample possible per poder negociar amb força a Madrid i s'ha de mantenir dins la LOFCA, després que el president Mas reiterés que la seva aposta passa per sortir de la Llei Orgànica de Finançació de les Comunitats Autònomes.
Grans empreses espanyoles llancen un missatge d'optimisme i defensen la solvència d'Espanya.
Els responsables de les 17 companyies més importants de l'estat espanyol creuen que la situació és millor del que vaticinen els organismes internacionals i preveuen una recuperació a partir del segon trimestre del 2013, abans del previst i relativament ràpida. Prova d'això podria ser la bona notícia que hem conegut avui. Nissan invertirà 100 milions d'euros i crearà crearà 700 llocs de treballs a la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, on produiran exclusiva per tot el món la versió elèctrica de la furgoneta NV200.
Més de 103.000 llars catalanes no tenen cap ingrés, segons Comissions Obreres.
Doncs això ho ha advertit Comissions Obreres, que a Catalunya hi ha un evident risc de fractura social, després de donar a conèixer aquesta dada. Respecte a l'any passat, hi ha un 30,8% més de famílies en què cap dels seus membres no rep cap tipus de prestació.
I a la Borsa Blanca?
Doncs els inversors han obviat les males dades econòmiques, el resultat descafeïnat de la cimera europea i la inquietud que genera el futur de Grècia. Després de fortes baixades, avui la borsa ha rebotat. L'IBEX ha recuperat un 1,46% fins als 6.534 punts, un dels avenços més destacats d'Europa, mentre que la prima de risc ha tancat en els 477 punts.
Moltes gràcies, Blanca. Comentarem aquesta actualitat amb els nostres contertulians d'avui en uns segons. Doncs tenim amb nosaltres Anton Gasol, economista, membre de la Junta d'Economistes de Catalunya i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Gasol. Avui tenim forces temes sobre la taula. Un d'ells, Rajoy no arrenca cap compromís dels socis europeus per una intervenció urgent del Banc Central Europeu. Això ens posa una mica la pell de gallina, perquè per un costat demana una intervenció urgent, per tant, hi ha una situació d'urgència, i per altra banda, els empresaris diuen que no, que Espanya va bé, d'entre cometes.
Jo li diria que la notícia que han donat de que els empresaris va bé faria dues petites correccions. Diu els responsables de les 17 companyies, jo diria els directius de les 17 companyies, perquè la responsabilitat és difícil d'assumir i jo no veig que s'assumeixi mai. I després diu que la situació és millor. Jo diria que la seva situació és millor que la que diuen els organismes internacionals. Això sí que seria veritat. El tema del Rajoy no ho aconsegueix directament, però es fa una cosa indirecta que és perversa. No aconsegueix que el Banc Central Europeu compri o intervingui per rebaixar la prima de risc del deute sobirà, i només en 2 mesos, el desembre i el febrer, ha injectat al Banc Central Europeu més d'un bilió d'euros als bancs. I els bancs espanyols, que d'aquest bilió en tenen més de 300.000 milions, han comprat deute de l'Estat per més de 230 o 240.000 milions d'euros. I tot i així, no es solventa res. Per tant, no sé si ara és aquest moment, però jo crec que des d'aquí hem de dir d'una manera clara i rotunda que el govern espanyol ha de fer ús d'una cosa molt interessant i molt important, que és l'entrada en funcionament del MEDE, que és un mecanisme europeu d'estabilitat, que comença l'1 de juliol d'enguany, que té una capacitat de fins a 500.000 euros en préstecs per finançar aquelles economies que tenen problemes de finançament, com ara l'espanyola. I que posar el cap sota l'ala i no reconèixer els problemes és allargar la malaltia i fer-la més difícil d'intervenir. Per tant, el govern espanyol, jo reitero, no s'hauria de donar vergonya de dir que aquesta relació perversa que hi ha entre deute sobirà i deute bancari s'hauria de trencar de socarrel, i això es faria si ell directament, perquè s'ha de fer amb una sol·licitud del govern, es dirigeix a Europa i diu que reclama ajuda financera per restablir la confiança dels dipositants en les institucions financeres i també la dels mercats.
Tenim també amb nosaltres la senyora Glòria Llagostera, advocada i politòloga. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La situació d'Europa és, sens dubte, de reajustament després d'aquestes noves eleccions franceses amb François Hollande, i ja es comencen a veure les disputes entre Merkel i François Hollande. Com preveu aquest acoplament i com encaixarà Espanya enmig d'això i aquestes propostes que ens plantejava
Gasol? Pels interessos del senyor Rajoy, el que en aquest moment, curiosament, hi hagi un govern socialista a França, que ha anunciat el senyor Hollande abans de les eleccions i ara ha tornat a reafirmar-ho al guanyar-les, que el seu objectiu és marmar una mica aquestes polítiques d'austeritat tan dràstiques que ha impulsat Merkel amb l'ajut de Sarkozy fins al moment, doncs a Rajoy l'afavoreixen en certa mesura, perquè la pressió a Espanya estava sent duríssima en aquest sentit i sempre s'ha trobat davant una negativa comandada per aquests dos països a Europa. En aquest moment, la figura d'Hollande el que fa és reobrir el debat i fer que Europa es comenci a plantejar les seves polítiques d'ajut, no tan sols davant de l'austeritat i dels reajustaments i el control del dèficit, sinó també davant de com s'apliquen polítiques de creixement. El que passa és que sense diners les polítiques de creixement no són factibles i, per tant, s'ha d'ordenar una miqueta tots els paràmetres per veure com s'injecten aquests diners per poder practicar les polítiques de creixement. Però a mi m'agradaria recordar que fa uns anys qui no complia el dèficit de la Unió Europea era Alemanya. I hi havia molts països que es queixaven, i Espanya entre ells, que sí que el complia llavors, de que no sancionava Alemanya perquè no complia aquests dèficits. Llavors és qüestió, jo penso, que tots els països en conjunt a la Unió Europea retrocedeixin una mica la vista i vegin que no sempre que ara està intentant liderar o comandar l'austeritat, perquè evidentment els números li surten i és un país en creixement i que ha superat la crisi molt ràpidament, que aquests països en certs moments també van tenir les seves dificultats.
Sobre la taula també tenim altres temes. Senyor Josep Lluís Masferrer, actuari d'assegurances, avui els parquets s'han mogut. En general, la confiança dels mercats és molt volàtil. Aquest ajustament d'Europa, que comentava la senyora Llagostera, aquesta situació de poca credibilitat d'Espanya, com es poden arreglar davant de, a més, una negativa a uns eurobons, per exemple?
Bueno, hola, bona tarda. La volatilitat dels mercats és intrínseca al seu comportament. És una cosa que passa i passarà. Després hi havia el tema dels eurobons. Bueno, jo diria una primera. Això de que sigui notícia que no s'acceptin les tesis de Rajoy, jo ho posaria en dubte. Jo penso que això no és notícia. Simplement els socis europeus saben que hi ha dos eixos, Alemanya, que tira per un cantó, i ara França, que sembla que tira cap a un altre, que en certa manera pot beneficiar els interessos espanyols. El dels eurobons, sí, seria interessant. A més, és que hi ha un fort biaix entre, que és il·lògic, no té cap sentit que un país estigui pagant per la seva deute a dos anys un 0%, és a dir, regalat, mentre que un altre país, dintre la mateixa moneda, i teòricament, sota la mateixa, diguéssim, seguretat, estigui pagant un 5%. Ni la deute d'Alemanya està al 0, ni la deute espanyola està al 5. És a dir, hi ha un moviment, diguéssim, pervers, de ningú vol comprar deute espanyola, i com que ningú vol comprar ni deute espanyola, ni deute italiana, ni deute, lògicament, grega...
Tothom compra deute a Alemanya.
Tal qual.
Llavors, a mi m'agradaria posar-los sobre la taula a tots els nostres contertulians d'avui, perquè aquesta negativa tan forta d'Alemanya davant dels eurobons acaba fent-li pensar un que Alemanya el que està fent és realment dirigir el seu país, no Europa.
És que crec que ho pensem moltes persones, això. Vull dir, és una mica el que jo comentava abans, quan ells van tenir dificultats o van voler fer més despesa pública, perquè això ho van considerar, Europa va callar. I ara, que són els altres els que tenen serioses dificultats, perquè han fet un malbaratament de despesa pública brutal, i jo crec que això tothom és coincident, perquè aquí no es va donar compte ningú, o ningú va voler actuar quan podia, de que s'estava fent un ús del diner públic desorbitat pel que és el funcionament correcte i normal d'un país. Totalment d'acord. Però en aquest moment hi ha una sèrie de països dintre de la Unió Europea que tenen moltes dificultats. I Alemanya està reaccionant com volguent imposar el seu funcionament molt luterà d'austeritat absoluta, però que en res demostra cap mena de solidaritat, perquè l'injectar diners com s'estan injectant o s'han injectat a Grècia o com es podrien injectar a Espanya, etc. Demanant tantes contrapartides com se'ls està demanant, el que està fent és empobrir més aquell país, que la gent vegi que, o tingui una sensació d'asfíxia absoluta. Amb la qual cosa, no, per remuntar un país, el primer que tens que fer és donar-li a la gent certa esperança. I quan això s'acaba, com és en el cas de Grècia, és molt difícil. O sigui, ja no és només una qüestió econòmica, sinó una qüestió social.
Senyor Gasol.
Jo crec que hi ha una raó de fons que és legítima i és comprensible, que mutualitzar el deute de determinats països per tota la Unió Europea, doncs costa de fer-la entendre a la societat que ha d'assumir aquesta mutualització del deute i que no l'ha originat. És veritat que en l'època d'expansió a Alemanya s'ha afavorit de poder vendre les seves mercaderies amb més facilitat, perquè nosaltres i altres països doncs hem gastat tot allò que no teníem.
I cal... ara també s'està afavorint de la nostra situació d'alguna manera.
Sí. És que jo crec que hem de recordar que nosaltres en un sol any, i això va durar diferents anys, resultava que gastàvem més del que estalviàvem de l'ordre de 100.000 milions d'euros a l'any. Ja es veu que això és un desequilibri que no pot durar. Ja es veu. I, per tant, això s'ha de fer. Sí, això, jo sóc favorable als eurobons, però els eurobons han d'anar, s'han d'aconseguir a base, diríem, d'assegurar que aquests desequilibris es reconduiran. I jo entenc que Alemanya té por de que si això ho fa massa d'hora, doncs els altres tornaran a la festa i diran, bueno, és igual. I seria boníssim que fes això. Seria boníssim. Però ja he dit abans, hi ha una... El tema aquest diu, ningú compra deute, s'ha dit ara aquí, mentre estàvem dient, ningú de fora. He dit que els bancs espanyols en tenen més de 230.000 milions. Els estrangers, no fa gaire, tenien més del 50% dels 700 o pico mil. L'altra cosa és que el nostre deute sobirà ha passat amb no res, en 3 anys, ha passat de 400.000 milions, passarà a 800.000 milions. S'haurà doblat amb no res. Per tant, s'ha hagut de fer un efecte d'això que els economistes en diem d'estabilitzadors automàtics del sector públic importantíssim un període molt llarg. I jo també m'agrada recordar que en 35 anys de l'economia espanyola, només en 3 anys, els pressupostos de les administracions públiques es van saldar en superàvit. De 35 anys, 3.
Senyor Masferrer.
Sí, jo m'agradaria dir una cosa que em ve al cap amb la situació Alemanya-Europa, Catalunya-Espanya. Tinc la sensació de que Alemanya paga i mana. I tinc la sensació que Catalunya paga i no mana. Que és el que potser em ve al cap com a primera reflexió d'aquesta situació.
L'altre tema que tenim sobre la taula és el Parlament Europeu aprova la creació de la taxa de transaccions financeres. És un tema que comentàvem amb el nostre convidat d'avui i que, doncs bé, el senyor Josep Maria Duran apuntava que potser aquesta, bueno, que s'hauria d'analitzar bé exactament quina és la taxa i com s'aplicarà i si els països tindran alguna obligatorietat, si serà a nivell mundial, etc. Però que també hi haurien altres vies, com seria la gravació en el IVA, en les transaccions financeres i d'aquí a Espanya. Com veuen vostès aquest tema?
A veure, si ningú, a un sector tan liberal com és el sector financer, evidentment mai li agradarà que ningú li posi taxes, perquè és absolutament liberal, i per això existeix un país com els Estats Units que és molt liberal en les seves pràctiques, encara que ara ho estan corregint per tot el que han suposat subprimes, etc. Però no li agrada a ningú. Li agrada fer i desfer. Però, clar, també les entitats financeres han de ser conscients que en moments de crisi en aquest país molt, molt severs han continuat donant uns beneficis d'escàndol. Vull dir, compta amb això. Perquè la gent que no té, per exemple, com ara escoltàvem les notícies, no? Aquests percentatges de famílies que no tenen cap mena d'ingrés a Catalunya, per exemple, quan senten que determinats entitats financeres, entitat que potser coincideix
o
amb...
O els seus treballadors.
O els seus treballadors, sí, però hi ha treballadors de molt alt nivell, eh? Vull dir, tampoc no, podem ficar, doncs, no sé, el director d'oficina, etc, que aquests suposo que cobraran un sou normal. Però, clar, potser aquella entitat financera que el dia següent surt al diari dient que ha tingut uns beneficis extramilionaris, és la mateixa entitat financera que a aquella persona no li ha acceptat una dació en pagament per la seva vivenda, que li ha fet una execució hipotecària la setmana anterior i que li ha dit que a sobre li continua devent 200.000 euros de per vida. Clar, compta amb aquestes coses, perquè jo entenc que a aquest sector no li agradi la imposició, o com deia el professor Duran, compta perquè el diner és molt movible i el món és molt globalitzat, i més amb els capitals, però crec que d'alguna manera s'hauria de compensar aquesta, no sé com, aquesta manca d'equilibri.
Senyor Gasol.
Jo crec que ha estat molt encertat el professor Durant quan diu no sé per què estan pensant algunes coses quan n'hi ha algunes altres que ja existeixen i funcionen, com ara l'IVA. És un tema que jo he de reconèixer també com ell, que ara no he estudiat en profunditat, ho faré, però no ho he fet ara. Però sí recordo dues coses. Si un es mira un informe anual d'una institució financera, o almenys de moltes institucions financeres, veurà que tenen un apartat que diu contribució al valor afegit d'aquella entitat financera. Per tant, es fa un càlcul de quin és el valor afegit que la institució financera fa a la societat o a l'economia. I si el fa, l'IVA és precisament un impost sobre el valor afegit. I dic que les pròpies entitats ho publiquen als seus informes anuals. Després hi ha, cada vegada més, un apartat important dintre les institucions financeres que són les comissions per serveis. I les comissions per serveis diuen que són serveis que ofereixen les institucions financeres. I si són serveis que institueix, doncs la gent pels serveis paguem. I paguem IVA pels serveis. Per tant, jo crec que, sense entrar en detall, que prometo fer-ho més endavant, doncs crec que hi ha vies perquè això sigui factible. I si se'm permet una cosa prosaica, doncs miri, si no paguin com paguen molts autònoms que exerceixin determinades activitats, que paguin un cupo, que paguin com fan molts.
Un general.
Cupo, no? Un cupo, com fan moltes activitats en general, que paguin un cupo en funció de determinats volums d'activitat. Però això és una mica una butada que no té més importància.
Senyor Mas Ferrer.
Doncs jo tinc la percepció que aquesta taxa de transmissions financeres quedarà limitada a certes operacions financeres, a petites operacions fetes per particulars, i que petites i massives operacions fetes per institucionals o grans operacions fetes per institucionals ja es buscaran les mesures o els instruments necessaris per minimitzar l'efecte, diguéssim, d'aquesta taxa. Aleshores, diguéssim, no estic massa a favor, diguéssim, de taxes de creacions, de taxes de transaccions financeres que minvin, diguéssim, la possible rendibilitat de les inversions fetes per particulars.
Per acabar, perquè ens queden dos minutets, m'agradaria rebre un feedback de cadascun de vostès, perquè un altre dels temes que hem parlat avui és el tema, doncs, del pacte fiscal i relacionat amb la hisenda catalana. Com veuen aquest tema així, molt, molt breu, senyor Gasol?
Bueno, jo crec que cal un renivellament de la posició fiscal de Catalunya en relació a Espanya, entre altres qüestions, com segur diria o ha dit ja en la seva intervenció el Durant, inclús per eficiència. Si una economia fa de motor i fa de tracció, convé no asfixiar-la. I si tu les fixes, doncs no només perjudiques amb ella, les fixes fiscalment, no només la perjudiques amb ella, sinó que també et perjudiques els que són receptors d'aquesta solidaritat.
Moltes gràcies, senyor Llagostera.
Penso que un reanivellament, estic totalment d'acord, és imprescindible. Entre altres coses, perquè la manca d'igualtat o equitat, més que igualtat, equitat, entre el que aquí s'aporta i el que rep, és massa gran, i en època de bonança ja és un problema, però en època de crisi tot s'acusa molt més i la gent encara es sent molt, molt pitjor amb els greuges comparatius que es donen.
Senyor Mas Ferrer.
Bueno, com a actuari intentaré fer una quantificació a molt llarg plaç. He escoltat que ser català costava com 6 euros al dia. Això al llarg de la vida són 150.000 euros, facin números.
Una hipoteca. bàsicament.
Per exemple.
Moltes gràcies, senyora Glòria Llagostera, senyor Anton Gasol, senyor Josep Lluís Masferrer, per haver estat amb nosaltres. Haguéssim comentat molts altres temes, però se'ns acaba el temps i volíem avui anunciar el proper concert de gospel per Haití, perquè sembla que les coses s'oblidin al cap del temps i la misèria i les dificultats continuen allà. La Fundació Nuestros Pequeños Hermanos segueix recaptant per ajudar a Haití i els més desvalguts que estan passant moments difícils. És un concert de gospel que serà el proper divendres 1 de juny a les 9 hores al carrer Bertran número 14, a l'església dels Franciscans, i podeu trobar entrades trucant aquí a Radio Estel al 93 409 2777, a un preu de 10 euros, que és la meitat del preu habitual. Doncs res, nosaltres ens acomiadem ja, l'equip que ha fet possible aquest programa i, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum. Que tingueu una molt bona setmana i fins la setmana que ve.